Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc amb l'associació literària Les Carritx.
Bona tarda, gent de Les Carritx. Benvinguts a una nova pàgina 107. Avui amb les piles ben carregades i un pèl indignats per Palestina. A la meva esquerra tenim a la Maria Serra del Museu Comarcal de la Conca de Barberà.
Bona tarda.
Seguit hi ha l'Anna Maria.
Hola, bona tarda.
L'Anna Maria Roman, que m'he descuidat el cognom.
Bueno, ja ho saben, ja ho saben.
A la peixera i molt marxós tenim el Sergi Olivan.
Comencem força avui, eh?
Que porta molta energia. I a la meva dreta, l'inspirador d'aquesta cançó, en Pau Civit. Què diu vostè?
En ple subidón.
En ple subidón?
Subidón, subidón.
Bueno, doncs pues en ple subidón anem primer per l'actualitat literària. Iniciaven la setmana amb el dia de la LGBTI-fòbia, que va ser aquest dilluns 17 de maig, la lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia. Així que, si us sembla bé, en finalitzar el programa d'avui, penjarem a la xarxa una imatge amb la bandera de l'arc iris que hem portat avui i l'etiquetarem amb el hashtag igualtatconca. Aquest passat divendres es va inaugurar l'exposició retrospectiva de l'Ismael Balanyà, que ja ens va explicar la Maria La Serra. Es pot fer un recorregut per l'obra de l'autor i copsar-ne l'evolució i els canvis. Vam estar parlant amb ella i vam decidir que faríem un concurs. I en aquest concurs, Sergi, podem trucar el Josep Ramon Guiu mentre parlo amb la Maria La Serra?
Ostres, no sé si tinc el telèfon, no me l'he passat, eh?
No te l'he passat? Està a l'escaleta, Sergi.
Bueno, a veure si ho tinc jo, això, perquè ja saps que jo amb els mòbils...
Ara te'l passa el Pau, no hi ha problema. Hola, Anna. Doncs com us comentàvem, aquest divendres es va inaugurar aquesta exposició i pensàvem de donar-li una mica més de relleu, de perspectiva i de que la gent participés d'alguna manera. I hem pensat que des de Les Carritx triarem 10 obres representatives que hi ha al museu. Serra, tu ens ajudaràs a triar-les.
Sí, sí.
N'agafarem de diverses èpoques, de diversos estils, fins i tot encara que no estigui al museu, podem anar a buscar el mosaic que té l'Ajuntament posat en allà?
Es pot buscar pintura mural, pintura de cavallet com la que tenim, il·lustracions, el que sigui. Sí, sí.
Triarem 10 obres i d'aquestes 10 obres us demanarem que us inspireu i que agafeu llapis i paper i escriviu un poema, un microrelat, una historieta o el que vulgueu. No pot passar de 50 paraules perquè entenem que... Bueno, volem que participeu molts de vosaltres i nosaltres estarem encantats, molt encantats de llegir-vos, a veure què us inspira cadascuna d'aquestes obres. I per això vam parlar amb el Josep Ramon Guiu, del càmping Serra de Prades, sí? I amb ell hem proposat fer una nit al càmping que sortejarem entre aquests relats, entre aquesta gent que s'animi, poden participar tots, Serra? Demanarem a les escoles de la Conca que participin per si volen anar, i així els nens podran convidar els seus papes a passar un dia, però bueno, si ho volen allargar després cadascú és amo de fer el que li sembli. El tenim al telèfon, Sergi? Sí? Josep Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, què tal?
Qui ets?
Soc la Judit, soc la Judit de l'Escarrig.
Ah, Judit, hola.
Estàvem presentant el concurs que tenim pensat pel centenari d'Ismael Balanyà, i sí. Com que un cop vas tenir la mala fortuna, o la sort per nosaltres, d'oferir-nos una nit de càmping, hem decidit que seria l'ocasió ideal per a fer-ho. Si ens vols explicar aquesta nit de càmping, els afortunats, què hi trobaran? Si jo me'n vaig al càmping Serra de Prades, què hi trobaré?
Bueno, suposo que el que voldreu comentar amb aquest regal és un bungalow, que és un allotjament que és de fusta, molt confortable, en el qual estem a Vilanova de Prades, a 1.000 metres d'alçada, amb un paisatge i un mirador de la Conca, estupendo, i bueno, nosaltres vam tenir, dic, la fortuna de que pugéssiu a Vilanova de Prades per acompanyar-nos amb aquests aiguats que la major part van sortir de Vilanova de Prades perquè és el punt més alt de la Conca i que després van baixar desgraciadament cap a baix a l'Espluga i altres zones que van fer molt mal.
El bungalot entenc que és per 4 persones?
Correcte.
Sí? Molt bé. Seria per una família ideal. O sigui que tant pot participar el pare, la mare, com el nen. No hi ha problema. Entre tots farem un sorteig. Vull dir que no valorarem que... Ostres, és que aquest ho ha fet molt bé. El que ho hagi fet molt bé no descartem de fer-li alguna altra cosa que ens sembli a nosaltres que sigui significativa. Però el sorteig serà extensiu a tothom. Vull dir que el que ens interessa és que la gent participi, que la gent es llanci a escriure sobre Ismael Balanyà i que vagin a veure el museu i s'inspirin en això, i després que reposin al càmping Serra de Prades en plena natura, 1.000 metres...
Nosaltres, els bungalows normalment se lloguen perquè no crec que vingui la gent entre setmana. I aleshores, jo podria oferir-vos que siguin 2 nits en lloc d'una, nens, si agafen temporada mitja, o perquè la temporada alta, una nit a l'agost, ens perjudicaria molt.
D'acord.
Llavors, sempre que fem algun sorteig com aquest, o fem que li regalem una nit i ve una altra, que és un 2x1, o, en el vostre cas, si vull ser molt obsequiós, pues que tinguin 2 nits, entens, en vez de una, que és un regal quasi valorat en uns 300 euros, entens, però que no ens perjudiqui, no ens talli el nostre procés de reserves, entens, que sigui un cap de setmana amb temporada mitja, que vol dir que no sigui fora d'una Setmana Santa, que és temporada alta, o un agost, entens?
Al guanyador li demanarem que ens etiqueti, que etiqueti l'Escarrig Literari, que etiqueti el museu i, evidentment, que us etiqueti a vosaltres i que es faci moltes fotos aquell dia.
Correcte. Per tant, jo el que faria és dir, ens regalem 2 nits, que seria millor per vosaltres, en vez d'una.
D'acord.
I en temporada mitja o temporada baixa, que seria o entre setmana o cap de setmana, que no sigui, per exemple, aquest justament és a Barcelona, és Barcelona Festa el 24.
Sí.
Pues aquest 2 nits no es perjudica perquè nosaltres juguem 3 nits. Llavors, i una nit ens perjudica més perquè ens parteix el poder llogar, no? Per tant, si feu aquesta salvetat, que és que en temporada mitja o baixa regalen 2 nits al bungalow Camping Serra de Prades, resort, que es diu així, pues encantat de que en vez d'una nit ens el regalo 2.
Un regal tan magnífic, segur que trobarem el dia per fer-ho, no patiu per això.
Sí. Què t'anava a dir? I tanqueu algun mes al càmping?
O no? Nosaltres no tanquem amb tot l'any. Tenim obert tot l'any. Poden vindre també en una època preciosa, que és setembre, que hi ha molts caps de setmana de temporada mitja, octubre, menys el dia del Halloween, que el considerem també temporada alta, perquè s'ha posat molt de moda, l'1 de novembre. La resta i cap d'any són les 2 dates que tenim assenyalades com temporada alta. La resta de l'any poden venir qualsevol cap de setmana.
I la Pilarica? És que com bueno, que treballo al càmping Montblanc Park, em vas conèixer també.
És la competència.
No,
que va, que som companys, que el que hem de fer és fer vindre gent a la Conca. Sí. Hem de fer vindre
gent
a la Conca. No, ho dic perquè la Pilarica potser també ve gent. No?
A veure, el desembre hi ha un pont que és bo, que és el 4, 5, 6, 7 i 8.
Sí.
Aquell pont seria temporada alta. Nosaltres tenim un calendari, que ja podeu veure a la web, i sí, està tot posat en quin dia és la temporada alta.
Aquell que guanyi el premi ja decidirà si prefereix anar a buscar bolets, si prefereix anar a veure les fulles de tardor, o si li prefereix una miqueta de sol i un gin tònic, que també estaria bé.
La majoria de gent s'organitza, ens truca, vull dir que no hi ha cap problema, que l'important és que passin un cap de setmana, tots són superagradables, però ja ho sap que la persona que dius que treballa al Camp Montblanc, que l'agost és un mes complicat del càmping.
No, l'agost l'evitarem.
Intentar salvar l'agost, que del 1 al 16, després també baixa, vull dir que també podem parlar ni de finals d'agost ja es canvia. Però intentem desconcentrar la gent, i més amb tema Covid ara, pues, també ens interessa més que la gent pues, vingui, que estigui a confort, amb distanciament, amb mesures de seguretat. Vull dir, jo crec que el Covid ens ha ensenyat a fugir de les masses i a buscar llocs aixins com aquest del Serra de Prades, no? A Vilanova de Prades, on és dius la vida de poble, no? La vida tranquil·la.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Josep Ramon, i esperem aviat poder-te dir qui han estat els guanyadors i llegir-los i disfrutar d'aquesta exposició, també, Maria la Serra.
Estupendo. I tenim un bon restaurant també, que participem a les jornades del bacallà, que aprofito com a president de l'Associació d'Hostaleria a dir-vos que teniu 25 restaurants a la Conca Barberà fent un menú amb bacallà que li diem sabors a la Conca, i aquests sabors van manejats amb el bacallà, que és un peix que històricament a les nostres contrades, perquè no teníem neveres i no teníem congeladors i no teníem moltes coses que la ciutat teníem sempre el bacallà a sota de casa.
O arengades, no?
Arengades. Bacallà i arengades són els únics peixos que es podien tenir.
I l'altre, el congri. Congre.
Congre.
Sí, correcte. Mira, ho has dit molt bé. El congre, justament, a les Garrigues, te faries creus, que és una especialitat també amb caragols.
Sí.
I dius, com pot ser que el congre o el bacallà estigui a les Garrigues? Pues perquè a les cases, això.
Clar.
I històricament, que a vosaltres us agrada molt la història, perquè m'ho vau demostrar, pues també al segle, a l'edat mitjana, al segle XII-XIII, ja tenien el bacallà amb mel a l'estil dels monjos de Poblet.
Ostres!
I aquesta gent que era intel·ligent ja deia, per què bacallà amb mel a l'estil dels monjos de Poblet? Per què? Perquè era un rebossat, perquè tenien blat, al costat del monestir hi havia blat i feien la farina per rebossar-lo, i la mel, com no, de les muntanyes de Prades.
De les muntanyes de Prades.
Sí. Perfecte. Molt bé.
Bueno, molt bé, Josep Ramon, doncs vindrem un dia a dinar nosaltres també. Mira, ens has fet venir gana.
Hombre, és el que es falta per provar, i molt agraït que pugéssiu a Vilanova de Prades en moments molt difícils, i que féssiu aquesta presentació tan maca que vau fer.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
Anem parlant.
Gràcies.
Molt bé, gràcies. Vinga. Per nosaltres el riu Francolí és un nexe d'unió de tota la Conca, i tot el que feu serà benvingut.
Molt bé.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Canviant de tema, ens hem assabentat que ja s'han atorgat els Premis Sant Borí, que organitzava Òmnium Conca. Crec que era Òmnium Conca. No sé si és ben bé Òmnium Conca o Tarragona. No.
Tenim guanyadors de la demarcació de Tarragona ja. Van fer una gala a Cambrils.
Sí, i teníem preparada una trucada, però resulta que la Ivet Casas doncs fa patinatge. I
és una noia que no para, eh? No para, aquesta noia.
I aquestes coses no es poden evitar. Si una ha d'anar a patinar, primer és el primer. O sigui que el Sergi s'ha apropat cap allà i li ha fet una petita entrevista i sentirem la veu d'aquesta guanyadora.
M'ha resultat fàcil, però, perquè clar, ella estudia al centre on hi treballo jo.
Sí.
Li he preguntat, a veure com, no? Els hi pregunto sempre a aquests guanyadors, com se sent això de guanyar? A veure què ens diu la Ivet.
Estic amb la Ivet Casas, de l'Espluga de Francolí, a l'Institut Joan Amigó, i estem amb ella perquè ha guanyat el primer premi del certamen de Òmnium Cultural Sant Bori a la demarcació de Tarragona. I ens agradaria saber, Ivet, com va anar la cerimònia, com la vas veure?
Bé, pues, hi havia bastanta gent, però pel Covid, òbviament, no hi havia, ja estaven tots separats i tal. I després doncs, hi havia l'escenari i així per inaugurar la cerimònia van tocar una mica de música. Hi havia un grup, no? Una noia i un noi, i després doncs, estaven els finalistes a baix de les cadires davant de l'escenari, I, pues, jo no m'esperava que me toqués el primer premi i, pues, quan me van dir Ivet Casas del primer premi, pues, me vaig sentir molt bé perquè no m'esperava gens i, pues, bé, sí.
Molt bé, moltes gràcies, Ivets. A part de, diguéssim, per obligació, perquè al final aquesta presentació al certamen ve donada perquè la vostra professora, no?, us recomana o fa algun exercici on us diu us presentaré el vostre escrit a un concurs, però a part de, diguéssim, per obligació, escrius també?
Bé, més que escriure, quan a vegades m'invento les meves pròpies històries i a més de redactar-les escrivint, a vegades dibuixo, faig en plan, en mode còmic i tot això, perquè escriure a vegades també, no és que se'm vagi avorrit, però també a vegades es pot canviar i fer-ho de diferents maneres, com dibuixant, perquè a mi també m'agrada molt dibuixar i pues, tot això així.
Podem dir que tens un esperit creatiu, no?
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé. Ara hi ha un parell de preguntes més enllà del certamen. T'agrada llegir a tu, Ivet?
Sí, sí, tinc 3 prestatges plens de llibres.
Vale. Explica'ns com és la teva experiència amb la lectura, quin tipus de llibres t'agraden, com vius la lectura?
A mi m'agraden molt les que són així molt fantasiàtiques i que no tenen res a veure amb la realitat, i perquè te fa pensar molt més enllà del que es pot veure, no?
Alimenta l'imaginació, potser, no?
Sí, i també m'agraden molt les que són de misteri, que tenen molt de suspens i no saps el que passarà.
Doncs molt bé, mira, amb això ja en tinc prou. Moltes gràcies. Esperem que guanyis algun altre certamen i que segueixis escrivint.
La Ivet. Sí, sí.
M'ha agradat molt l'Ivet, eh?
Doncs sí, sí. Tinc també un petit àudio de la seva professora, que és la que els recomana sempre, que sempre sí. Ja vam parlar amb ella,
sí, sí.
Que ens explicava que cada trimestre...
M'agradava molt això, que li agradaven les històries fantasioses.
Sí. Fantasiàtiques.
Sí,
que no ho dius bé.
Doncs sí, sí. I també la profe ens explica una miqueta com va anar la gala i per què a ella li interessa, no?, que els seus alumnes participin en certàmens.
Sí, anem amb vulguis.
La celebració del lliurament de premis d'aquest any de la distinció Sant Bori narrativa en català es va dividir en 2 actes. En una primera franja es van donar els premis de la gent de les escoles, de primària, des de primer a 6è de primària. Acte seguit, totes les persones que van participar en aquesta primera tongada de premi van marxar de l'espai i es va donar peu al segon lliurament, que era el de secundària, concretament de primer, segon, tercer, quart d'ESO i també premis a batxillerat. Atès que va haver un canvi de format de concurs o de lliurament de concurs, en un primer pas havia de ser totes les dues categories o les dues etapes educatives juntes i no deixaven participar-hi a docents ni a representants de centres, simplement a famílies i als premiats, evidentment. Es va fer una modificació a l'últim moment d'aquest format, amb aquesta divisió que us he comentat, i al fer aquesta divisió sí que es va donar peu al que pogués venir més gent a l'acte, no? I es va convidar els docents, que eren dels alumnes premiats, a representants de centres educatius i a representants també doncs, de l'entitat d'Òmnium o representants també de l'entitat municipal de l'Ajuntament. Llavors, en el nostre cas, el premi es va desenvolupar de tal manera que us ho explicaré ara. Es van intercalant lliurament de premis en moments musicals. Va estar interpretant música la Maria Jacobs. I, a més, atès que l'any passat no es van poder lliurar els premis 2020 pel problema de la pandèmia, no?, doncs també es van lliurar aquests premis, no? Es va fer un doble lliurament, el dels premiats d'aquest any i del passat. No es va poder llegir cap relat, de fet a mitja hora van poder acabar-ho tot, tenint en compte que entre entrega i entrega hi havia una interpretació musical, vull dir que va ser tot molt, molt cronometrat, no? I el moment de fotos, això sí, cada moment de lliurament fotos de tots els premiats de cada categoria, una foto amb mascareta, una sense, molt ràpida. I al final de tot vam poder gaudir d'un breu parlament, molt breu, del president de l'Òmnium de Tarragona, de l'entitat sobre la demarcació que té Tarragona la seva seu, i de la consellera, no, perdó, de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils. De manera que a mig matí, a 2:15, penso, ja havíem acabat l'activitat. L'acte es va fer en un espai gran, obert, el Parc del Pinaret de Cambrils, i la veritat és que feia molt goig. Tot aquell espai semblava una mena d'àgora, no? On tots estàvem asseguts amb molta distància, ens vam sentir molt còmodes, i la veritat és que l'acte feia molt goig. I a més això, no? Que es pogués recuperar, no? La festa després de tot el que havia passat l'any passat, tothom ho va viure amb molta alegria, no? Amb molta emotivitat, la veritat. Sí que se'ns va avançar per part del president d'Òmnium, de Tarragona, que l'any vinent el format dels premis seria diferent, però no es va dir res més. I es va fer al final de tot una mena de crit, d'ànim, d'ànim enèrgic en nom del Jordi Cuixart, no? Com a president ja quasi bé mèrit de l'entitat. I res més. Jo crec que ja us ho he explicat tot.
Sí, sí.
Bueno, doncs ja ho ha explicat tot, ella.
Sí, però a part volia també felicitar la Ivet. També anem a escoltar la felicitació que li dona.
Molt bé.
Sí, no? No sé.
Doncs, Ivet, que ja t'ho vaig comentar dissabte quan vam ser el lliurament, però que us repetiré les vegades que calgui perquè realment ho sento i ho penso. Ets una alumna excepcional. Tens un potencial creatiu que l'has de saber explotar al màxim. Tu mateixa deies, ostres, no és dels primers textos que he fet pensant molt, ho he fet molt ràpid. I ja t'ho vaig dir, potser tu fent-ho molt ràpid has pogut aconseguir aquest premi, potser una altra persona fent-ho molt més, amb molt més interès o amb molta més estona i esforç, no li va sortir tan bé. Doncs tu que tens aquesta facilitat, aquest tarannà, l'has de saber explotar, perquè la gent pugui gaudir com hem fet ara o fins ara d'aquest privilegi que tens de que saps escriure, que saps imaginar, que saps crear, que saps potenciar i donar vida a la literatura. Un fort petó, Ivet. Ens veiem. Ens veiem ara.
M'encanta. Aquesta nena, l'alcalde de l'Espluga de Francolí, perquè em sembla que l'Ivet és de l'Espluga de Francolí,
sí,
l'hauria de portar al balcó de l'Ajuntament el dia de la Festa Major.
Perquè el pregó.
Perquè si estéssim parlant d'un futbolista, que tot plegat és un xaval que va
amb
calça curta i poca cosa més, ja fora dalt del balcó.
Sí, sí.
Doncs reivindiquem des d'aquí que l'alcalde, que segur que ens escolta, en Vidal, Josep Maria...
Nosaltres també estem per aquestes coses, eh?
Que bonic que és que la cultura com va renaixent, no?, cada vegada, i en pobles petits, aquí, allà, si ho haguessis de comptar tot, ho comparo una mica a la natura, no?, que li arranques les coses, però ella torna
sempre,
i torna
sempre.
I torna.
I com li donguis una mica de pistonada a la natura, s'ho menja tot, eh?
Exacte, és veritat, sí, sí. I és molt bonic això, no?, i després d'aquesta mena de tancada de la pandèmia i això, doncs ara... que tornis a ressortir. Jo tinc ganes d'anar a recitals ja i poder sortir tot això, no?
Sí, a part ara amb el bon temps que ve ara.
A veure. L'Escola Mare de Déu de la Serra ha fet un post a les xarxes i ens permet saber altres noms de guanyadors d'aquest Premi Sant Bori. Per exemple, la Judit Muñoz, que ha recollit el tercer premi de cicle inicial. L'Eduard Llopis, guanyador del primer premi de cicle mitjà. I en Robert Miracle, primer premi de cicle superior. Sigui com sigui, moltes felicitats a tots ells. Si ens hem deixat algú de la Conca, doncs és perquè no hem sabut trobar la informació, però des d'aquí els felicitem i demanem que participin en aquest premi que tenim organitzat
sí, ja
del museu.
Ja, encara hem d'explicar exactament com...
Sí?
No,
perfilarem millor?
Sí, no? No hem explicat quin tipus de poemes volem, no?
Bueno, 50 paraules, poden escriure un poema, poden escriure un microrelat, poden ficar-hi dibuixos, com deia l'Ivet, que li tenia ganes de dibuixar. Doncs la creativitat pot anar al límit, al que ells vulguin. Aquest dissabte a les 8 del vespre a la sala del Teatre de Barberà de la Conca hi ha un concert del grup barberenc La Mosca Gat. Us ho explico perquè el baix és el meu company de feina, l'Agutzil, en Lluís Miquel, que toca el baix. El Marc Sánchez, que és l'oferrador del poble, toca la bateria. El Justo és conductor de trens i condueix el so i toqui la guitarra. A la veu i qui mana és en David Álvarez. L'entrada és de franc. Això sí, per un tema d'aforament, us heu d'apuntar a l'Ajuntament, que busqueu el telèfon de l'Ajuntament de Barberà. A la Biblioteca mossèn Ramon Muntanyola ha estat premiada pel projecte Viu un llibre. Els clubs de lectura i els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Joan Amigó han fet possible que l'acapiament fos reconegut en aquesta primera posició. En aquesta primera posició en participació en llengua catalana i a la segona en llengua anglesa. Aquesta és una iniciativa del Departament de Cultura per fomentar la comprensió lectora. Un dia hi haurem d'anar a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola perquè fan...
Parlant de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, que ja ha sortit els premiats del concurs que feien de poesia.
El dia 30, diumenge 30 de maig, el sabrem.
Fan l'entrega?
Fan l'entrega.
No se sap encara.
No se sap, no es publica encara.
Vale.
Aquest diumenge 23, a les 12 del migdia, a la plaça de les Orenetes de Vimbodí i Poblet, es presentarà el llibre 150 tastets de Poblet, del reusenc Jordi Rius. La recaptació del llibre va destinada a l'Associació Salut Mental Doctor Tosquelles. Aquest és un llibre de divulgació i fonamentat en la investigació i documents rigorosos de la bibliografia que dona a conèixer la importància de Poblet en la història de bona part de la Catalunya Nova. Mitjançant 150 articles que es poden llegir en ordre cronològic o per temàtica o de manera aleatòria, explica la vida quotidiana, la història i la influència d'aquest monestir en el territori. Recordeu quan vam anar a presentar el llibre, el llibre de l'Aiguat, que vam anar a Vimbodí Poblet i vam passar per aquesta plaça de les Orenetes. Nosaltres vam anar allí a l'auditori, sí, que és tancat,
el cine,
però
el cine,
aquest,
el cinema.
Aquest, sí, aquest camí doncs, es farà en un lloc obert, a l'aire lliure, que sempre és millor. I ja per acabar, em queda la darrera notícia, i és que queden 42 dies, apunteu-vos-ho, 42 dies, per presentar les pliques al segon concurs literari Vila de Montblanc.
Que us he de dir que déu-n'hi-do com comencen a arribar ja, eh?
Sí?
Sí, sí.
Au.
Ui, tindrem feina.
Hi ha feina, ja veuràs.
Els aspirants poden presentar fins al 30 de juny les seves obres. Hi ha dues modalitats. Premi Portal del Bover de narrativa amb una dotació de 5.000 euros i el Premi Pont Vell de poesia dotat amb 2.000 euros. Les bases del Portal del Bover de narrativa són narrativa curta, de 150 pàgines a 400, en Arial 2. El jurat és un geriat...
12.
Arial 12.
Necessitem un microscopi, tu, per llegir això.
No, que tenim molta feina. Arial 12.
400 pàgines, Arial 2, mare Déu.
No, que tenim la vista molt malament. Perdoneu-me, eh? El jurat és un jurat de pes, que no és del 2, que és del tropecientos.
Sí, com a mínim del 15.
I està format pel Llorenç Capdevila, que és el guanyador de l'edició anterior, un representant de Pagès Editors, la Mari Carme Roca, en Martí Gironell, la Colla Valls i l'Enriqueta Moix. El jurat de
poesia,
en aquest cas... bueno, deixeu-me dir que... És que me n'he anat una mica. Que poesia han d'enviar entre 400 i 600 versos.
També Maria el 12, no?
Sí.
Que hi vegem. I el jurat, en aquest cas, està format pel Pep Civit, que va guanyar amb el Tauló i el Nàufrag l'edició anterior, un representant de Pagès Editors, en Jordi Llavina, la Carme López, la Mònica Socias, i l'aquí present, en Pau Civit... I totes aquestes obres s'han de emetre per correu electrònic a l'adreça, preneu nota, certamen.escarrits@gmail.com. I fins aquí l'actualitat, i ara si us
que
sembla
una cosa us diré, l'actualitat avui ens ha basallat, eh? Perquè portem mig programa, tu.
No,
ho sento, la propera vegada...
No. Pany de protagonisme, ves.
No, escolta'm, que si passen coses s'han d'explicar, no?
Sí. Ara, si voleu, us podem relaxar amb l'entrevista del Charlie Diego.
Així que teníem la segona part, tu.
Que tenim una segona part en què descobrirem els famosos que va entrevistar.
A veure,
sí, que vam deixar allí l'esquer. A veure què deien.
A Ràdio Caspe Street.
Sí, a Ràdio Barcelona.
A Ràdio Barcelona,
exacte,
el sí. Programa...
sí, Caspe aquest Street. Programa...
Vas entrevistar molts famosos, no?
Sí.
I jo sé que tens relació especial amb alguns, no?
Sí.
Tens una relació especial amb Mecano, potser,
sí, segur.
Amb Janet.
Sí, amb Janet, amb Paula Braida.
Que encara tens relació, no?
Sí, molta, quan li demano, digue, escolta, tens el telèfon d'aquest artista que l'he d'entrevistar? I diu,
la Janet era aquella que cantava Soy Rebelde.
Soy Rebelde,
exacte. I Por qué te vas?
Por qué te vas?
De la pel·lícula Cria Cuervos, home, aquesta... li va fer el Perales i és una cançó que ha quedat pel... És una icona, la Janet.
Tenia per una veu molt fineta.
Molt fina, sí, sí, molt fina.
Que semblava fins i tot que no se n'havia de sortir, no?
Però gràcies a aquesta veu s'ha diferenciat de les altres cantants.
Sí, sí, la feia particular.
Té una veu especial, molt fràgil, si vols, sembla que es vagi a trencar, però això l'ha fet un artista diferent. I amb algunes cançons que han enganxat a la història de la música pop de l'estat espanyol.
I escolta, tu havies pres apunts o tenies una mena de diari, perquè com has pogut recordar tot el que expliques en aquest llibre? Has pres apunts o...?
No, tu saps que no hi havia. Sabeu, nosaltres i els lectors de ràdio i els oients de Ràdio Montblanc, que no hi havia disc dur fa 40 anys, estem parlant de fa molts anys.
Sí.
I jo no feia un diari, jo em preparava tot el programa... Com...
Estan gravats, però els programes... Aquests?
Tinc 60 jingles, ara explico que és un jingle pels que no ho sàpiguen. Un jingle és una cançó que ja existeix, que et canvien la lletra i te l'adapten a tu. Jo tinc gravats, els tinc a casa, prop de 70 jingles d'artistes importants, canviant les lletres. Segurament el que té més valor és Mecano. Mecano canta a Torroja i no me puedo levantar, la marxa de Charlie, me sento fatal, que em canvien les lletres però canten ells.
Vale.
I així en tinc des de los chichos, los chunguitos, i ho veu. Molts artistes hi tenen molta gràcia.
Però jo et preguntava sobre aquests programes de ràdio que tenies, si els tens gravats en algun...
No, tots no. La ràdio sí que els guardava durant un temps. Tinc l'últim programa, tinc algun programa especial que havia fet, tinc alguna gravació...
Abans no es feia això. No hi havia un recull...
Que és que no hi havia... O sigui, no podies guardar tot perquè no hi havia per emmagatzemar-ho. Havies d'emmagatzemar-ho amb cintes magnetofòniques. Això haguessin ocupat 5 anys de programa, haguessin ocupat tota la Miranda, m'entens? Hagués sigut... La Marinada, perdó, ara que li he canviat el nom. Hagués sigut... No era
efectiu.
No. Tinc un programa de quan tenia 19 anys a Manresa, que em va gravar la meva mare, alguna cosa... d'algun lloc que m'havia gravat la família i alguna
llibreta en què t'apuntaves alguna cosa?
No, però llibreta no, he hagut de tirar disc dur. Com ho he fet? Jo sóc un desastre pels anys, o sigui, no sé ni l'any que he nascut. Aleshores, com ho feia això? Gràcies a les cançons. Jo sí recordo cançons intèrprets. Aleshores, dic, això va passar quan els Beatles van treure... Remento, Love Me Do, que això no podia ser perquè era el 1960 i pico. Doncs per aquell any, em situo i sé la ràdio que estava, sé que estava fent...
Fotos també, potser t'han ajudat.
En aquella època els mòbils no existien, per tant, tinc fotos que n'estic molt orgullós, però altres que m'agradaria tenir. Jo entre... Bueno, amb Dire Straits, amb Mark Knopfler, tinc foto. Tinc fotos amb el grup a Londres. Però no sé, hi ha altres artistes que m'encantava, Claudio Baglioni, un italià... No tinc foto amb aquest, perquè abans no era tan fàcil, no tenies... Havia de venir un fotògraf expressament.
Clar.
Sí, tinc moltes fotos, però no les tinc totes. Albert Hammond era un fora de sèrie. Me'l vaig entrevistar, no tenia foto. I així molts artistes internacionals. Sí, tinc una foto...
Jo ho dic per ajudar la memòria, perquè no estem parlant aquí, que hi ha una feina de 2 anys que una se'n pot recordar.
M'ajudaven les cançons...
Quants anys hi ha aquí?
Aquí hi ha, doncs, uns...
15
anys.
15 anys? 15 anys. Voleu que us llegeixi
la premsa pàgina... m'ajudava, perdó Anna, la premsa també m'ajudava. Les cançons que recordava em situen. Tinc memòria, tinc memòria i després, per exemple, vaig fer uns partits de futbol, sala, amb artistes, allà jugaven Mecano, Pecos, Bertino Osborne, Ricalifotis, Pedro Ruiz...
Què tal eren els Pecos?
Encara vaig parlar amb el Javi i aquests.
Perquè aquests que m'agradaven molt.
A mi m'agradaven moltíssim.
Ah, molt bona canalla, són. Són molt bona. Amb el Javi he parlat fa poc.
I los secretos.
L'he entrevistat, home, déjame, el secreto, els germans Urquijo, on es va morir. Home,
on es va morir.
Tots aquests.
Sí.
Ràdio Futura, que m'encanten. Tino Casal, que el vaig... Aquest
sí
tinc foto.
Sí.
Hi ha molts que tinc fotos, bueno, estan al llibre, un munt de fotos.
És que aquest llibre és recomanable pel recull de fotografies i de vivències, no?, amb aquests famosos...
I les teves porten a les dels altres.
Segur. Sí, una cançó et porta, et trasllada a una època... Hosti, aquell xicotet que m'agradava tant, m'acabonera, que era el meu noviet. Aquesta cançó la vam ballar. Quasi se'n recorden el dia, el lloc, la situació, tots recordem alguna cançó. Jo me'n recordo Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.
És que és de pell, la música?
Sí, és fantàstica. Bueno, jo no sé viure sense música, tot el dia estic escoltant. I recordo aquella festa, aquella noieta, no sé què, i la cançó i Steve Wonder. Em recordo perfectament.
Bé, tothom i actualment, sí. Què fas? Segueixes comunicant,
vaig agafar,
no?
Bolets. Segueixo comunicant, sí. Jo continuo... Jo sóc un comunicador que està endavant i darrere.
Exacte.
Sempre sí. Estic...
Ets productiu i pots fer les dues bandes,
no? Paro tot el dia, sí, sí.
Pots estar davant i darrere. De...
Sí, perquè he après també una a ser humil a la vida, això ho he après. No pots estar esperant que t'aplaudeixin tota la vida. No pots estar esperant que, tot, que em fotin la ONU o que em vaig per Barberà de la Conca. No. Tinc prou que em diguin bon dia, això ja em satisfà. Vull dir que t'has d'adaptar una mica a la realitat. I aleshores, ara mateix, he tornat una mica als meus orígens, a la ràdio. Feia amb el director d'una emissora de la Maresma, Ràdio Sambi, em va veure sortir a molts diaris i per la tele i tal, i jo, hòstia, aquest tio ha de tornar a fer la ràdio, però si parla amb un entusiasme que segur ho deu fer bé. I em va cridar i vaig fer... I feia un programa cada setmana d'una hora, perquè trigo, sóc molt perfeccionista, aleshores, per fer un programa d'una hora em passo un dia i mig, és tremendo.
Sí.
I no sabria fer-ho amb menys, eh?
Sí, sí.
Perquè preparo el guió, sóc com l'Anas, m'ho poso a mà, m'aixeca el guió, després me'l passo a l'ordinador.
Sí.
Però vull dir, em preparo molt, escolto molt,
sí.
Escric,
és que ja feia,
gags,
ja
és que en un programa de música hi ha
sí.
Molt. El catamarà, es diu
ja
el catamarà.
El
feia allà, ara el faig a Ràdio
sí.
Cunit, des de fa...
Sí. Ets l'estrella de mar.
Sou l'estrella de mar, això ja no m'ho
creu
ningú.
De la Costa Daurada.
Exacte. Però jo crec que Catamarà aterrarà aviat a la Conca de Barberà.
Ah, molt bé.
N'estic convençut. I ja no em canviaré, seré l'estrella...
I com ens ho farem? Pujarà pel Francolí el Catamarà?
Sí, perquè hi ha una cosa que vaig investigar.
Digues.
Jo pots ancorar el punt B.
Jo pensava que...
Pots ancorar el punt... Bueno, em compte.
No, jo pensava que el Catamarà no només anava pel mar. Perquè navego molt, però navego molt poc. Navego amb algun sentit.
Poder l'hauràs d'esmorzar, el catamarà.
Bueno, s'adapta, el catamarà s'adapta com s'adapta el patró, que sóc jo. Aleshores, he descobert que pel Minyo, pel Sil, pels rius gallecs funcionen catamarans. Dic, doncs si funcionen allà pel Francolí, anirà, i per l'Anguera,
sí.
També ho podem arreglar, encara
també,
que
podem fer trams, molt petit. També, hi ha trams que pots navegar.
Doncs, sí, si ja es diu el catamarà, tot serà catamarà i seré barbarenc i continuaré sent catamarenc.
Molt bé.
Molt bé. Doncs bé,
si vols ja... acabar dient aquesta frase que surt a la pàgina 107,
sí.
Marcarà un abans i un després
bé,
en el programa.
Bé, ja m'agrada això.
¿Te acuerdas de cuando te llamabas Manolo? Sense mala llet, però amb intenció, li vaig preguntar això a Vivi Anderson.
Sí.
Quan va venir al Caspe a presentar Call Me Lady Champagne.
Sí.
Digue'm, Lady Champagne.
Molt bé,
bueno,
sí.
Ja veiem que és un llibre que barreja la música, l'humor
sí.
I les vivències
sí.
De 15 anys.
Sí, segur.
D'un
sí.
Locutor d'èxit.
I per acabar l'entrevista et demanaré, em signaràs el llibre, Charlie?
Home... Sisplau, espero no oblidar-me la signatura. Sí, la dedicatòria la tens segura, la signatura depèn si me'n recordo, però sí, ho tindràs i a més, si hi ha algunes persones de la Conca que ja es mereixen això i tu ets una d'elles indiscutiblement des de fa temps.
Moltes gràcies, Charlie.
A vosaltres.
Bueno, fins aquí l'entrevista del Pàgina 107.
Ja veieu que ens ho vam passar molt bé amb el Charlie Diego.
Sí que comunica, sí. Déu-n'hi-do com comunica el Charlie Diego.
No calla.
És un comunicador que pujarà al Francolí amunt amb un catamarà. Anirem nosaltres a firmar-ho.
Sí.
I ens hem preparat avui un debat perquè estem una mica indignats amb els fets de Palestina. Hem escoltat aquests dies la premsa i el Pau ens en farà 5 cèntims d'aquests sentiments contraposats que tenim ara mateix.
Bueno, una cosa d'anar per casa, no? Però avui m'agradaria que parléssim tots una mica de Palestina, però no com erudits, com els erudits que busquen la cua de tot,
perquè d'alguna manera intentar justificar per què passen aquestes coses, i llavors es parlen de que Palestina era una colònia anglesa i després de l'Holocaust van col·locar els jueus allí, després d'haver estudiat altres opcions com per exemple Angola o Tanzània, crec. Ens explicarien la situació geopolítica actual, aquesta situació no permet fer res més del que es fa, no sé, és fer una cimera cada 10 anys per anar aguantant la situació, i en tot cas pues, com el gato parto, el príncipe de Lampedusa, no canviar el necessari perquè res canvi, no? En el conflicte actual ara cal que es posin d'acord els països europeus per treure un document que com molt dirà hauríem de parar els bombardejos, gran reflexió, i no s'atrevirà a dir res més. Als Estats Units no cal dir que diu, el que diuen, perquè ja ho sabem tots, però això ja són figues d'un altre paner que deien abans, i mentrestant doncs el mal ja està fet. En parlaríem doncs una mica tots des del punt de vista humà. Clar, que cal parar els bombardejos, més faltaria, no?
A Palestina no hi deu haver cap mineral.
No
hi deu haver petroli, no hi deu haver reserves d'or.
Estan allà la voreta del mar i això, i no. No.
No?
No. Aquesta,
doncs no cal que hi anem.
És que si n'hi hagués, ja no n'hi hauria cap de Palestina. Cada millor que no n'hi hagi. Parlem doncs des mica del punt de vista humà. La població de Gaza no en vol de guerra, la gent, no? Els 2 milions que hi ha allà, no sé quants, però també tenen Hamas dintre, no? I sí, potser encara sort d'això. És tan desproporcionada la força, com abans ho eren dels mestres que pagaven els xiquets, no? Mm. Per no saber-se la lliçó o perquè en reunaven a la classe. Els jueus sembla que siguin les reflexions del general Espartero quan deia que calia bombardejar Barcelona cada 50 anys perquè sí, així la cosa quedava
tot quieta, queda quiet.
No? Sí, i ells ho fan una miqueta més sovint sobre objectius concrets, diuen, segons els serveis del Mossad, allà on hi viuen dirigents de Hamas, no? Quan no estan dins els túnels. Per tant, si el dirigent viu al primer tercera, doncs tiren l'edifici terra amb la població civil que hi ha a dintre, dones, treballadors, nens, que si no moren, doncs, com a mínim es queden sense vivenda, per tant, i
ja els han castigat.
Se'ls han castigat, i el que els interessa és pues, bloquejar, desmoralitzar la població civil, no? Una mica com...
Bueno, és jugar amb la por, no? És el que es fa...
Ah, exacte, clar. És com el que va dir aquell, el Queipo de Llano, aquest de la Guerra Civil, no? Haremos de Madrid un vergel, de Bilbao una fàbrica i de Barcelona un solar.
Ostres.
I clar, i bombardejaven, i aquests no, ni ho deien, si on bombardejaven, no?
Sí, l'altre dia
un de morts i...
un company de feina m'explicava que havia vist a la televisió com entrevistaven un porter, no? Un conserge d'un edifici, que es veu que aquell edifici va rebre una trucada i li van dir al conserge que aquell edifici era objectiu d'un missil i que tenien 3 hores per desallotjar-lo, no? Sí. I com el conserge...
Que humanitaris, no?
Home,
sí.
L'educació davant de tot, Civit, l'educació davant de tot.
Sí, llavors ja pots anar a tot arreu, no?
Ostres, doncs... Pau, saps que jo tenia uns 15 anys i ja vaig fer un treball sobre Israel i Palestina.
Ah, ben segur. Sí,
I seguim estant igual.
És que
I d'això hem passat uns quants dies. Ara tampoc em posaré a dir els anys, però...
No, jo vaig fer un poema...
Dècades.
Un poema que després els llegiré, que també fa uns quants anys que la vaig fer, i sempre, que dic sempre mai passa de moda.
Home, al final...
No, pots dir perquè tot està igual.
Aquest és un conflicte que... Sembla que estigui enquistat perquè al final hi ha gent que neix amb el conflicte ja, no? I no, ja no sap què hi havia abans. De fet, Estats Units, que tant suport dona Israel, no? Estats Units no saben, no tenen ni idea de la història d'aquell lloc, no?
No, ni els interessa.
Israel és al final...
L'economia i...
Sí, tenen els seus pactes, els seus convenis...
Sí.
Bueno, és que suposo que també entre els estats hi ha com una mena de pacte de no agressió l'un a l'altre, per molt que sàpiguis que
hi ha certes
aliances, de tot i que hi ha de tot menys justícia, però tu, mira, tu tens el teu arregladet.
Però
i
això és horrible.
Sí.
O sigui, que es permeti això és horrible.
Sí,
però
és així.
I és que no prenem res. I com pot ser que matem a persones? Per què? Estic convençuda que el que domina el món és el capital, i punt, i els, punt.
I els europeus, els més covards de tots, sempre, no?
Oh.
Sempre els més covards.
La cuna de les civilitzacions.
Els Estats Units diuen, ep, això és així, ja està, i s'ha acabat. Però aquests no, aquests ara tindran, tardaran 2 mesos per reunir-se.
I ficar d'acord els 27.
Sí, però primer, com allò que diu Serrat, buscaran un marco donde poder realitzar les conversacions i després diran s'haurien de parar els bombardejos, no diran res més.
Sí, sí, amb el condicional, però, eh?
Sí, i ja està, i llavors això és vergonyós. I, bueno, i, pues, i entre aquests 25 països com volen posar d'acord, i Polònia i tot això.
Però un acord per què? Per matar? No, és que per matar persones? No, però què s'arregla amb això?
El normal seria que totes aquestes nacions europees, una de les civilitzacions, pues diguessin, això es para o hi haurà sancions contra Israel i fortes. I sancions hi ha de moltes classes, no? Des d'econòmiques, de bloquejos, de no comprar-los. Això és el que espanta a l'altre. Però si no, que pararem, ja han parat. El mar ja està fet, ja han parat.
Ens estranya allò de l'Holocaust. És que si estem permetent sí. Tot...
Sí.
Bueno.
Sí, veus, la història, i estem parlant d'història recent, sí, perquè la Segona Guerra Mundial tothom la sap, encara, fins i tot qui no l'ha viscut, no? Perquè és com que ens ha ensenyat tant, s'ha ensenyat tant... És que no s'han de repetir els mateixos errors de la història. Quants conflictes bèl·lics hi ha conflictes bèl·lics avui dia que porten 20 anys funcionant al món.
Clar, i tant.
Ara, que, també et dic una cosa, hi ha gent que fabrica armes que també necessita que es facin servir, perquè si no aquesta gent no té negoci, home, també segons desconsiderats.
El del Vietnam va durar 24 anys la guerra, em sembla, no? Vull dir...
Allí Monsanto va fer pasta, eh?
Sí.
Amb el napalm i aquestes coses que feien servir.
Ho van provar tot, ves, el que hi havia.
Però tota aquesta gent que tenen aquests conflictes, ells no es maten. Matant a la població civil i nens. Jo és que l'altre dia mirant la televisió és que em caien les llàgrimes perquè dius, home, però quina por que ha fet aquesta gent perquè els estiguin matant. No són ells els que es maten, maten els nens.
També és com que necessitem de tant en tant la nostra ració d'imatges de guerra, no? Perquè al final jo fa temps que sento que les guerres del segle XXI són molt diferents, no? Que si hackers per aquí, que si...
Sí, bueno.
No? Però les bombes sempre hi són allà, les bombes, no? En qualsevol moment, pam, les tiren com si... Bueno, és un joc establert que a nosaltres, per sort, no ens està tocant, però clar, a Europa vivim supertranquils, aquí què passa? De tant en tant hi ha un atemptat, però no, conflictes bèl·lics no els tenim, els tenim lluny, els veiem a la tele i, bueno, i els percebem de certa manera, no?, des d'aquí.
Potser per això tampoc no fem servir les eines que tenim a l'abast per arreglar-ho.
Ara si es tracta de bloquejar un país
perquè com que ens cau lluny...
Bueno, sí, això és el que passa, no? però...
I nosaltres mateixos diem, a veure, jo, que sóc una pobra mestressa de casa o que sóc una pobra treballadora, què hi puc fer?
Els soldats que els fan anar allà i no saben ni on és el país, aquests americans, no saben ni on és.
Claro. Sí, però almenys és el que has dit tu, almenys als Estats Units fa alguna cosa.
I tant, ells sempre...
Que nosaltres, amb tots els diners que paguem, la Unió Europea, que representa que tenim... Bueno, tenim un exèrcit, no?
Clar, sí, mira, ara estan atacant per allà al Moro.
Sí, igual resulta que tenen un submarino d'aquests que no puja.
Ara diuen els geopolítics que aquests immigrants que passen per allà al mar, que és com anar de la Pineda a Tarragona, no?
Sí.
I, però clar, els marroquins els diuen les portes, aneu allà, amoïnar allà, no? Aneu amoïnar allà, que... I tot bé es veu de que Espanya va fer un comunicat això com a mig posicionant-se amb els palestins, no? Però hi ha una part de Marroc que està posicionada amb Israel.
Sí, sí. I també es veu que hi ha com un grup revolucionari al Marroc, també, el Frente Polisario, i es veu que el líder està a Logroño, allí a l'hospital, no?
Sí. Clar. Sí, sí.
I aquella gent vol que li portin cap allí, vés a saber per què fer-li.
Bueno, ara estem barrejant dos conflictes, eh? Estàvem en Palestina...
Sí, però avui tot...
No, però al final el conflicte allà a Gaza, al Sinaí, tot això és una frontera entre dos mons, al final, Israel.
Sí.
Saps? Aquella zona és on s'acaba Europa, el Mediterrani, i on comença
Turquia,
on comença Orient. Hi ha dos mons xocant allà.
El Bòsfor, sí.
Sí, sí.
Deuen ser les plaques tectòniques que revolucionen la gent que hi viu.
Bueno, terres de frontera, a vegades
terres de frontera.
Sempre hi ha intercanvi, però també hi ha moltes diferències, no?
Però a Israel, amb tots aquests anys que estan allà, ja s'han tret del damunt els d'Aràbia Saudí, que són riquíssims, que ja passen de tot, els de Jordània, tot aquests, abans, al principi me recordo que, no sé si són 700 milions d'àrabs que hi ha, o 1.000 o no sé quant, tots estaven contra Israel i que els tirarien al mar i tal, i s'ha anat passiguant, només han quedat aquests pobres desgraciats. Som, sí. Perquè quan els van portar allí eren quatre pastors amb cabres i quatre camells i tot això, i llavors els jueus es van anar instal·lant, posant colònia aquí, colònia allà, tu fora, fora, venien, per exemple, posant exemple aquí a la Conca de Barberà, que hi havia tres poblats i quatre cabres, doncs deien, arreando d'aquí. I els feien marxar, s'instal·laven ells. No? I sí que al cap d'uns anys allò era un vergel i uns camps de tarongers i tot, perquè tenien calés. Sí. Però vull dir, no... Perquè abans, en l'època dels jerguesans, bé convivien els tots, no?
Queden dos minutets per parlar d'aquest tema, eh? Jo, mira, jo, dient això, a veure ja, i per sí. provocar ja una clausura així de que tots diguem una miqueta la nostra opinió, vaig veure que als Estats Units el que els hi passa és que això els hi recorda bastant el que ells mateixos van fer amb els indis, eh?
Exactament.
I és com que no volen rascar, no volen rascar massa, no? Perquè sí. tampoc...
Sí, és que és el mateix, i ara es tenen reserves i també els han fet patir tot això, no? Doncs bueno, jo crec que...
Es llegeixes el poema,
eh? Sí, hi han participat tots una miqueta, i això, i també és com... d'alguna manera, no, poca cosa podem fer més que posar un granet de sorra pacifista en aquest sorral del desert que és l'Orient Mitjà. De fet, els que tenen tonelades de sorra de pau no han servit per res tampoc. I ara ho recitaré un poema que vaig escriure ja fa anys, que us deia abans, no? Però no, no passa de moda. Sempre el puc recitar perquè sempre està actualitat.
Sempre està actual.
Sí, és un poema d'aquells que fas després de saltar del sofà, després d'un telenotícies d'aquells, saps? Que fas, escoltes un telenotícies d'aquells i t'encens, no? Perquè, clar, Palestina té algunes coses, és un país mediterrani, té moltes coses que també s'assemblen amb les d'aquí, la flora i altres coses, no? Bueno, el poema es diu Palestina, la lluna i l'estrella. Rius de filferro d'arts en costers d'oliveres, carreteres de falsa esperança, butxaques de pedra i trinxers als turons, conviuen amb amables taques d'ombra, de magraners i oliveres, de ramats, de datileres, de garrofers i ametllers, de terabins i figueres. A la terra de la llet i de la mel, l'aire escampa l'irritant grinyol dels torns verticals i el bràmol despòtic de les excavadores, tragelles en l'aire, dentades de foc, grogues com la flor de la ginesta. Escorcolls i controls de verd oliva torturen els dies de sol i de dol d'una terra santa compactada amb sang i pols. I de sobte el mur, l'humiliant serp que engoleix els deslunats de les cases, que emboca vida i cabals i mata l'olor als portals de gesamins i baladres. Pels terrats li planten cara blanques bugades al vent. Són les veles d'un vaixell ancorat a un mar de pena, plena, l'estiva de gent, amb les arrels a la terra. Eterna, impàvida, la gran llimona d'or es perfila en el cel blau. Ja està.
Segurament per metro quadrat deu ser el lloc on en mor més gent.
Segurament, clar, és petit. Sí, sí.
Sí, sí, poden estar una miqueta tranquils, però mai sempre estan tensos allà.
Sempre.
Sí, bueno, hem dedicat uns bons pensaments. A veure si s'acaben els conflictes, tu, que... Sí. Vaja, Talita.
Sí. Avui no tenim ploma recomanada. En Pep Civit es va excusar, esperem que sigui per una bona causa, que tingui un dia... que vagi a fer alguna cosa que li sigui positiva. Sí.
Perquè si no ens sentirà.
Però la setmana vinent tornarà i serà aquí amb una ploma recomanada. I l'Anna ara ens volia fer...
Com no hi ha ploma recomanada, jo us faré la meva recomanació.
Som-hi. Escoltarem aquesta recomanació.
I us parlaré de Paraules lliures. Paraules lliures és el títol de l'últim poema que he escrit. I perquè l'he escrit, va ser un requeriment que em va fer el grup Montblanc per la Llibertat. Estava conversant amb una amiga d'aquí del poble i em va dir, oi, Anna Mari, diu, ara que et veig per les xarxes, que estàs amb l'Escarrig Literari i m'agrada com escrius, diu, no ens faries un poema pas, perquè ells cada dijous a la plaça 1 d'octubre fan un acte, llegeixen un manifest o alguna cosa, diu, ens podries fer un poema i ens el vens a llegir allà. Ah, dic, doncs sí, dic, si no em poseu pressa, dic, sí. I bé, així vaig, i de seguida ja em va venir una idea al cap, I bueno, el vaig escriure, i sempre, com a membre de l'Escarrit, jo abans de publicar algun escrit, sempre li passo al president, al senyor Pau, perquè em doni el vistiplau.
Que barbaritat.
I sovint li consulto... quina paraula posaries?
Aquí tens un pou de paraules aquí, amb el Pau.
Sí,
el Pau és
i
un pou.
sempre, és que l'encerta, és que ho trobo preciós, posant aquella paraula, que a mi no em surt, sí. Bé, i total, que el dijous 29 d'abril vaig anar a aquest acte i vaig llegir el poema, que els va agradar molt, no? Em van aplaudir molt, em van gravar i tot... I jo, evidentment, els hi vaig regalar el poema perquè em fessin el que volguessin, perquè l'havia fet per ells. I bé, ells el van compartir al seu grup col·lectiu, que es diu Tacadoli, que és d'arreu, no?, del territori.
Mm-hmm. Sí.
I bé, doncs també va ser rebut amb molt de grat, va agradar molt, li he rebut moltes felicitacions.
Que bé.
I estic contenta perquè paraules...
Doncs Anna, és que ens morim per sentir-lo, eh?
Ara, espera.
Vale, m'espero.
S'ha escampat com taca d'oli.
És que us vull dir que, és que aquestes paraules lliures han volat. Em consta que han estat llegides a la plaça del Blat de Valls, a Santa Perpètua, a Reus, Tortosa, Tarragona, Vic, Cambrils, Mataró, Balaguer...
Ostres, Déu-n'hi-do, Anna.
Sí, i visualitzacions des del dia 29 d'abril amb ara, del vídeo que hem compartit amb l'Escarrit i ells també, sí. Ja hi ha prop de 450 de visualitzacions. Vull dir que estic molt contenta perquè s'han identificat molt amb aquestes paraules, no? I bé, de totes les paraules lliures, no sé vosaltres, però a mi la que més m'agrada és llibertat. I no tant per la forma, que també, sinó pel fons. I aquí us deixo el poema.
Vinga. Paraules lliures. Som poble amb identitat, ben arrelat a la terra. Tenim la força del cop de fals i el poder de la llengua. Com taca d'oli avançarem al crit de som i serem. Tot formant gran rotllana, les mans estrenyarem. I si ens fermen els barrots, ens quedarà la paraula. Doncs no hi ha murs ni fronteres per paraules verdaderes. Som catalans i ho volem ser. És per això que caminem des de totes les contrades, clamant per la llibertat a través de les paraules. Paraules lliures. Som de terra catalana l'estandard. I d'entre elles, la més vella, la paraula, llibertat.
Bravo!
Bravo!
Gràcies. Estic molt contenta, sí. I bé, doncs amb això despedim el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Nosaltres hi hem posat el cor. Us enviem una forta abraçada a tots i força Escarrit!
Molt bé!
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.